6 minuts i arribarem a 6:45 de la tarda i ens posem una mica tendres perquè ara fa 30 anys, l'estiu de 1984, va néixer Victòria Anna, el primer nadó proveta de l'Estat. I va ser una fita científica protagonitzada per la biòloga Anna Veiga i el seu equip de l'Institut de Xeus. Va representar un salt en l'evolució positiva de la fecundació in vitro. Tot va començar l'any 1979, quan una jove inquieta i amb carrera tot just acabada es va presentar al despatx del doctor Pere Barri per col·laborar a la de Xeus i va treballar 2 anys sense cobrar. I el 1991 es va doctorar cum laude. Avui és directora del Banc de Cèl·lules Mare del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona. Potser ella, i ara ho descobrirem, recorda aquell estiu del 84 com un dels millors de la seva vida. Senyor Torà, ara ja ens posem més marxosos. Hem fet la presentació i la saludem, Anna Veiga Lluc. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, maca.
Ens fa molta il·lusió. Eh que sí, que ens fa il·lusió que hagi vingut.
Doncs sí, la veritat és que sí. Però jo saps que no us havia 30 anys, és Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Que passen molt ràpid, eh?
Sí, noia.
A més, és una fita que jo crec que moltes persones tenen al cap, per circumstàncies diferents, perquè s'han trobat en la mateixa tessitura, perquè si haguéssim volgut trobar. Però forma part de l'imaginari col·lectiu català. I va més enllà, fins i tot. Això com es porta, Anna?
Es porta amb tota la normalitat que ara són aquestes tècniques de reproducció. O sigui, quan vam començar, fa més de 30 anys, sí que quan parlaves de fecundació in vitro, quan parlaves de nens probeta, que és com se'ls deia en aquell moment, tothom feia un cara així una mica com d'estranyat i no se sabia ben bé de què s'estava parlant. Però ara, en aquests moments, la fecundació in vitro forma part dels tractaments que es fan, en aquest cas, per tractar un problema de fertilitat i sense més
transcendència. Clar, ho hem normalitzat, però
exactament,
en el seu moment, 30 anys enrere, era una fita científica. Vostè, quan s'emociona, com s'emociona? Plorant? Com ho fa, vostè?
Jo em fico a ballar.
A ballar.
Jo em fico a ballar, sí. Clar, jo em fico a ballar.
L'Anna no ho podia fer perquè durant el naixement de la Victòria Anna suposo que estaves tan emocionada. A mi m'han dit que no vas poder ni plorar, que et vas quedar com bloquejada.
No, la veritat és que no, en aquell moment no vaig plorar perquè, malgrat era un moment molt emocionant i estàvem tots molt, molt esverats i molt expectants, bé, va anar tot bé, la Victòria va ser una nena petiteta, però amb tota la salut i la seva mare estava bé i va ser realment un moment molt especial per tots nosaltres. Va ser una mica el començament de la fecundació in vitro com a tècnica que ja es posava a l'abast de tothom. La Victòria va ser la primera de molts nens, la primera de, en aquests moments, a prop de 12.000 nens que han nascut a Deixeus, de, va ser no sé quin número, però a nivell mundial en aquests moments hi ha més de 5 milions de nens que han nascut gràcies a aquesta tècnica i, per tant, bé, ara ja forma part de la normalitat, sí.
Sí, a mi m'han dit que era difícil contenir l'emoció d'aquell moment, que fins i tot vas haver de demanar un tamboret perquè, com que era necessària, no es veia.
Bueno, sí, però això no era per l'emoció, sinó que era per la meva alçada.
Per veure.
Que arribava. O sigui que, sí, realment aquell quiròfan estava molt ple de gent, molt expectant i molt emocionada en aquell moment, i, bueno, va anar tot bé, la Victòria va pesar quasi 2,5 quilos, era una nena petiteta però saludable, i la veritat és que va ser un moment realment
històric,
molt impactant per tots nosaltres.
Encara conserves el teu despatx, l'Arissó de Swarovski, que et va regalar la mare de la Victòria, que sí, suposo és més que un record, no?
Sí, és més que un record, ja forma part de l'escenari, no? I és un record que m'ha acompanyat sempre, i bé, per mi va representar un moment molt, molt especial en la meva trajectòria professional, i bé, és un objecte que forma part del meu escenari.
Avui, el 8 dies de la setmana, al costat de l'Anna Veiga, biòloga i directora del Banc de Cèl·lules Mare del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, recordant aquest, podríem dir, moment que aquest juliol, el passat 12 de juliol, crec que va celebrar 30 anys, ara se m'ha anat al 100. Com recordes aquell estiu del 84 i encara mantens contacte amb la Victoriana?
Bé, en aquell moment estàvem engegant la nostra activitat a Deseus. El juliol va néixer, el 12 de juliol va néixer la Victòria, i bé, darrere de la Victòria van venir altres nens. Estàvem en plena activitat, és a dir, el grup era un grup petit, dirigit pel doctor Pere Barri, i la veritat és que, malgrat estàvem ja treballant d'una forma bastant regular, evidentment a l'estiu sempre s'intenta fer vacances, les vacances van ser curtetes, en qualsevol cas estàvem engegant la nostra activitat, i per tant eren moments professionalment molt, molt intensos. Si encara continuo veient la Victòria, sí, ens veiem. Ara potser ens veiem una mica menys, perquè ara la Victòria viu a Madrid, i per tant es fa més difícil, encara que ella continua venint aquí a veure els seus pares de forma puntual, però sí, mantenim un contacte molt, molt estret. Ens enviem correus electrònics i whatsapps i fotos i ens felicitem i ens... Bé, sí, ens tenim un contacte molt, 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 molt proper.
S'ha publicat que ella treballa en una agència de publicitat francesa, que viu amb parella, que encara no té fills, però suposo que aquest també és un element de comentari, no?, i d'acabar d'explicant, doncs mira, vaig per aquí, vaig per allà, perquè en el fons no sé si ets de les persones que t'emportes la feina a casa.
Sí, m'emporto la feina a casa perquè dedico moltíssimes hores a la meva feina, i la veritat és que, a més, ara ha arribat un moment que ja la feina ja no es pot compartimentar tant com es compartimentava. Ara el correu electrònic no és algo que tu decideixes ara obriré el correu electrònic, sinó que és que el correu et persegueix, el telèfon et persegueix, i per tant acabes treballant d'una forma sense distingir massa, o almenys en el meu cas sense distingir massa quan és el cap de setmana. Evidentment és diferent perquè el cap de setmana es fan altres coses, però sí, m'enduc la feina a casa definitivament.
En una entrevista hem llegit que deies que treballaves a dos llocs, a casa i a la feina, i que menjaves poc i malament encara, com aquells que apuren les hores, que volen esprema. Ho dic perquè aquí la capacitat temporal, això dels 8 dies a la setmana, ho portem molt a flor de pell, no? És a dir, treballa, exprem...
Aprofitar, sí, és que com més dies, com més hores tens, més treballes. Més...
Sí.
Però això sí. És perquè també li agrada.
Exactament.
Perquè si no li agrada, no t'agrada,
si no t'agrada, no, potser no hi dediques tanta energia, però si a sobre tens la sort de poder treballar amb alguna cosa que t'interessa i que t'agrada, doncs no fas gaire la distinció.
És passió, per tant.
Probablement.
Fins l'any passat, Anna Veiga Lluch va ser presidenta de la Societat Europea de Reproducció Humana, una de les dues societats científiques més importants del món en aquest sector. Ha estat la segona dona que ha aconseguit aquest càrrec en 30 anys. No sé si t'agradarà que portem la xerrada que estem fent cap a aquest sector, cap al sector, podríem dir, de gènere, però què ha representat per Anna Veiga ser la segona dona científica que ha ocupat aquest càrrec? Encara hem de parlar en aquests termes o ja està normalitzada la situació de gènere en l'àmbit científic?
Cada vegada ho està més, però potser encara no ho està del tot. I bé, quan, per exemple, en el cas d'aquesta societat científica, fins que vaig arribar a ser la presidenta, només n'hi havia hagut una amb tot el recorregut d'aquests 30 anys que comentaves. Jo crec que a poc ens anem incorporant a totes les posicions, a totes les esferes, i a l'esfera científica és una més. Tant de bo en algun moment ja no haguem de destacar aquestes coses, i per tant no haguem de dir per primera vegada una dona, o per segona vegada una dona, o per fi una dona arriba en aquesta posició. Tant de bo en algun moment això ja no sigui cap cosa que s'hagi de destacar, perquè aleshores voldrà dir que és que realment ens hem incorporat d'una forma plena a tots els àmbits. En el cas d'aquesta societat, és una societat que des de Deseus hi hem estat molt presents des de molt al principi. De fet, Pere Barri va formar part d'un dels grups que van iniciar aquesta societat, I bé, quan treballes molt temps molt a prop d'una determinada esfera i estàs molt implicada i participes d'una forma molt directa, doncs bé, tens la possibilitat d'acabar, bueno, participant també en la jerarquia d'aquella societat. Així és el que va passar. Ho he disfrutat molt, la veritat és que m'ho he passat molt bé. Encara és un període en el qual encara hi estic molt implicada, perquè de fet són 2 anys de presidència, però són 6 anys en total, i bé, és una experiència que per mi ha estat magnífica.
Antonio, tenim aquí, i no tinc cap necessitat d'ensabonar-la, però una senyora visionària, i ho puc demostrar.
Per què?
Perquè la doctora Veiga, que treballa en reproducció assistida i en recerca amb cèl·lules mare, un dels camps doncs, on es fan més descobriments científics que arriben als titulars, als diaris, l'any 84... Quan fa del 84? Doncs
pues mira, 4 anys abans que el Perico guanyés el Tour, pues en fa tant com 30, eh?
30. En una entrevista va dir que en els pròxims 30 anys serien apassionants per la ciència. Què? I així ha estat, perquè sí. Les cèl·lules mare...
Era... No era molt aventurat dir-ho, perquè de fet el que ja vèiem en aquells moments era que realment estàvem incorporant tècniques cada vegada més punteres, també estàvem disposant cada vegada d'eines més potents, i això és el que ha fet que el camp de la biomedicina, en el qual s'emmarca la fecundació in vitro i s'emmarca la recerca en cèl·lules mare, hagi avançat de la forma que ho ha fet. O sigui que realment és un camp que ha vist canvis realment espectaculars en aquests 30 anys.
Va, anem a fer un titular. Estem al 2014. Posem en 10 anys?
No m'atreveixo a fer
perquè d'aquí 10 anys
cap
algú...
titular.
No
m'atreveixo a fer cap titular. A veure, si estem parlant de per exemple, recerca en cèl·lules mare, doncs probablement d'aquí uns anys, que no sé dir quants, probablement aquest camp de la recerca tindrà ja aplicacions clíniques, es podran, potser no curar, però sí ja pal·liar algunes malalties. I bé, és un camí que hem anat obrint al llarg de tots aquests anys i que probablement, ja dic, en un futur no massa llunyà es podran fer tractaments amb cèl·lules mare que realment siguin eficaços.
Ara en parlem amb total normalitat, però el camí de les cèl·lules mares de manera inicial no va ser fàcil. Em refereixo a pressions que hauries notat. No sé si avui en dia encara notes pressió de sectors més conservadors. T'han deixat treballar en pau a tu?
La veritat és que sí, perquè malgrat aquests sectors hi han estat sempre i aquests petits grups que han estat en contra de, no sé, de la fecundació in vitro,
per exemple,
i de la recerca en embrions, que finalment acaben sent els mateixos grups. La veritat és que gràcies a una legislació que en principi no ha posat cap problema, sinó que s'ha adaptat molt bé a les demandes dels pacients i a les demandes dels professionals que hi treballem, la veritat és que gràcies a això hem pogut treballar amb tota normalitat. Sempre hi ha hagut el que no li ha semblat bé. I malauradament, moltes vegades, quan hi ha aquesta oposició, moltes vegades el que es veu és una desinformació absoluta, és a dir, els arguments que s'utilitzen per estar en contra, no sé, de la fecundació in vitro, o que s'utilitzen per rebutjar la recerca en embrions o la recerca en determinats tipus de cèl·lules mare, són arguments que es basen en algunes, no diré que mentides, però sí en desinformació i en desconeixement.
I parlant de sectors enrocats, què opines de la llei de l'avortament de Gallardón? Hem retrocedit dècades enrere?
Bé, per sort encara no hem retrocedit, perquè aquesta llei encara no està sobre la taula. Esperem que realment no hi arribi, esperem que aquestes modificacions no progressin.
Que no s'hagin de fer maletes, no?, per anar...
Estàvem amb una normativa que era absolutament acorde amb el que la gent pensava, amb la demanda que hi havia. Ni s'havia produït un augment dels avortaments, ni cap dels cataclismes que alguns sectors vaticinaven. I el que sí és molt probable que passi és que si aquesta llei s'aprova, pues tornarem molt enrere. Bé, es coarta la llibertat de la dona a decidir temes que són, jo penso, potser no estrictament lligats amb ella, però sí d'una forma molt directa. Esperem que això no arribi, esperem que no es tingui que tornar a l'escenari dels anys 80, en els quals, o dels, als finals dels 70, en els quals les dones havien d'anar-se'n a altres països, o, encara pitjor, havien de sotmetre's a aquest tipus de pràctiques mèdiques d'una forma completament insegura i posant en perill la seva vida.
Fem una mica de radiografia, perquè Espanya és el tercer estat d'Europa on es duen a terme més tractaments de fertilitat. Si m'equivoco, corregeix-me. L'edat mitjana de les dones que s'hi sotmeten és d'uns 37 anys i més d'una quarta part de les pacients supera els 40. Si fem una mica de ciència-ficció i avancem una o dues dècades, quins descobriments ens fascinaran, llavors, amb aquesta radiografia a les mans? Cap on evolucionarem?
A veure, aquesta tècnica és una tècnica que en aquests últims 30 anys ha avançat ja moltíssim. Jo no crec que hi hagin grans descobriments. És a dir, el que estem intentant és estabilitzar aquesta tècnica, aconseguir unes taxes d'embaràs lo suficientment bones en l'escenari que has marcat, que és un escenari en el qual estem tractant moltes dones amb una edat molt avançada i, per tant, això va en contra de poder obtenir bons resultats o resultats realment molt òptims. I, per tant, el que anem és intentar això, obtenir bons resultats amb una població de dones una mica, amb un pronòstic una mica incert, i, sobretot, també disminuir el percentatge d'embaràs múltiple, que és algo que encara en el nostre país està amb unes taxes massa elevades.
Tu creus que arribarem mai a un límit d'edat? Hi ha un límit? És difícil de posar.
Hi ha un límit fisiològic, absolutament. O sigui, les dones tenim un principi i un final de la nostra fase reproductiva. O sigui, les dones no podem estar-nos reproduint per sempre més. Comencem a tenir una capacitat reproductiva en el moment de la pubertat i se'ns acaba la nostra capacitat reproductiva en el moment de la menopausa. Això és un fet. Els embarassos que moltes vegades s'obtenen amb dones amb edats més avançades que aquesta edat de la menopausa és perquè s'utilitzen òvuls de donant. I, per tant, hem de tenir clar que l'edat de principi i de final de la reproducció en una dona està totalment marcada per l'edat dels seus ovaris. I els ovaris d'una dona, encara que es faci una fecundació in vitro, no es poden rejuvenir. Per tant, les dones que estiguin retrasant el moment de la seva primera maternitat, que no pensin, bueno, no passa res. Si no, ja aniré a que em facin una fecundació in vitro i ja em quedaré embarassada sense problema. La fecundació in vitro no cura uns ovaris que ja estan envellits.
Vostè té la boca ben oberta avui, està mirant-nos encara de...
Sí, jo estic aquí a escoltar, a mi m'agrada molt el que esteu dient.
És impressionant. T'has fixat amb els ulls que té, amb aquesta mirada de passió?
Fantàstics. Fantàstics. No, i s'explica molt bé.
I tant.
Jo per això no callo, jo callo i creure, callo i escoltar, tu. Sigueu.
Però han passat 30 anys i jo li veig aquesta mirada de fascinació, aquesta il·lusió que dèiem abans, passió de ben segur, entusiasme fins i tot per la ciència, no, Anna?
Sí, entusiasme per la feina que faig, sí. Jo crec que si un s'entusiasma, encara que sigui mínimament pel que està fent, primera, probablement ho farà millor, i segona, ho disfrutarà molt més, amb la qual cosa tots són avantatges.
Però a mi m'havien dit que últimament havies canviat més el microscopi pel mòbil, que clar, que passes a ser més jefa o aquestes coses, però et veig encara amb xirivites als ulls.
Sí, perquè m'agrada molt el que faig, i encara que ja no estic directament implicada en la feina del laboratori, perquè ja pràcticament no hi entro en el laboratori, però sí que encara, bé, doncs les coses que es fan en el laboratori, la recerca i el tractament de determinats problemes lligats a la infertilitat, doncs encara aconsegueixen entusiasmar-me i fer que disfrutim el que faig. Sí.
També em diuen com a coses positives que és algú que va per feina, que odia les reunions llargues i improductives.
Sí, però jo suposo que això li passa a tothom,
sí,
no?
Sí,
una
sí,
reunió
sí.
Llarga i que no serveixi de gran cosa és una
li
cosa...
Li passa a tothom, però no tothom ho aconsegueix, eh?
No, això no. A vegades no ens en sortim i tots plegats a vegades estem donant voltes amb temes que penses, a veure, un moment, tornem una mica enrere i intentem anar per una via més ràpida, però sí.
Alguna d'aquestes confessions les hem llegit a la teva biografia, El miracle de la vida, editat per la Magrana, on confesses també algunes coses que qui vulgui que les vagi a trobar allà.
Exactament.
Però abans de marxar hi ha una pregunta que et vull fer, i és que les retallades i la poca sensibilitat pel que representa el treball científic han fet que molt talent marxi fora de l'Estat. Ens en recuperarem algun dia d'això? Tu ho has vist en pròpia pell des dels teus ulls?
Sí, a veure, estem en una situació complicada i sobretot en el camp de la recerca estem en una situació en la qual degut a que hi ha hagut retallades en alguns àmbits doncs s'han hagut d'abandonar determinades línies, hi ha centres que estan, bueno, en situacions compromeses. És molt important que tinguem clar, i sobretot que qui ens governa tingui realment clar, que un país que progressa o que vol progressar és un país que ha de comptar amb una recerca potent, perquè si no ens quedarem atrapats. Hem aconseguit arribar a uns nivells bons, a situar-nos en uns nivells relativament bons dins del panorama europeu en recerca, i si això s'atura perquè realment s'aturen els projectes i no hi ha financiació, ens costarà molt tornar a arribar al punt on hem arribat. Per tant, bueno, des d'aquí intentar que tothom sigui molt conscient de que realment això és un aspecte que, encara que no tingui repercussions d'una forma directa, potser sobre la salut de les persones, sí que ho té a llarg plaç, i per tant, si aquest llarg plaç l'estem comprometent, doncs ens trobarem que no hi arribarem bé, o que haurem de comprar el que altres hagin fet mentre nosaltres estàvem aquí sense poder-ho fer.
Jo de moment estic esperançada perquè avui has pogut venir aquí, i això vol dir que estàs per aquí, que sí. Treballes per aquí.
De moment encara estàs
a punt de fer vacances, sí. I això vol dir que hi ha esperança.
Sempre. Sí? Jo és l'últim que esperi, mentre hi hagi gent que hi batalla, doncs guaita.
Clar que sí. Hem de posar-hi tots la nostra contribució, la nostra energia, per tal de que puguem seguir endavant.
Anna Vega, gràcies. Res més, perquè amb això ja ho diem tot. Moltes gràcies, de debò.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.